Festa, festa.
Cultura popular i tradicional a la ràdio.
Jo què vol que li digui, senyor Carbó? A mi em costa de llegir això. UR punt un quart de segle dels... Llavors sí, segle dels gegants de la Barcelona. Gegants de la Barceloneta es llegeix molt.
Això està claríssim.
Bé. Del comerç a la tradició, també ho entens, que és com un subtítol que d'allò. Però la primera ratlla, UR punt un quart de segle dels...
Clar, això és estrany, primer això. Quart de segle dels gegants de la Barceloneta.
Ara sí, clar, però aquest primer potser l'R hauria de ser minúscula, no? O posar primer sencer, que primer queda molt maco, P-R-I-M-E-R, per
però
exemple.
Però vostè deixi's de punyetes, el que ha de fer és anar a l'exposició.
Ah, que fan una exposició?
Sí.
A veure, expliqui'm de què va això, va.
Doncs, escolti, doncs és molt clar que els gegants de la Barceloneta compleixen els seus primers 25 anys, i per celebrar-ho, la colla, els geganters de la Barceloneta, i tothom que està al seu voltant volen celebrar a l'engròs i han organitzat una exposició que es va estrenar aquest passat dijous a la casa
12.
Dels entremesos de la plaça de les Beates de Barcelona.
Ens van enviar una invitació a l'Eloi Palmeiro, que és el president de la Federació d'Entitats de Cultura Popular i Tradicional de Persona Vella, i el Xavier Cordomí, que és el director de la casa dels entremesos. I es van dir que s'inaugura el dia 12, però que ho vam rebre tard. Ara diem, ja s'ha inaugurat el dia 12, però la podeu anar a visitar tranquil·lament,
a
no?
A Àngela Maria, perquè és això, no? Una exposició molt i molt interessant, perquè a més aquesta exposició incideix en un moment molt concret de expansió dels gegants a Barcelona, i bé, està molt bé. Hi ha molta gent que sortim que estem molt jovenets, en aquella foto,
oh, és que
en aquelles fotografies.
Fa 25 anys hauria de ser jovenet i tot.
Molt.
Més que no ho fos. Nosaltres estem en un moment d'expansió del Festa Festa, senyor Carbó, perquè ens atrevim a fer un programa fins i tot en divendres 13. Que la gent dirà que té a veure el divendres 13. Home, és que els que són supersticiosos, això el divendres 13 és un peligro, diuen, no?
Exacte, eh? I és curiosament el dia que nosaltres fem públic el programa perquè el pengem
feina.
A la nostra web www.festafesta.net.
Edició 2144 de tota la seva història, de 355 de l'època internàutica. Això és el Festa Festa, senyores i senyors, un programa que, a més de poder-lo soltar des de la web, també el podeu sentir des d'una pila d'emissores que ens sintonitzen i ens fan companyia, com per exemple FM Girona,
Ràdio Bellpuig,
Ràdio Calella,
Ràdio Cassà de Cassà de la Selva,
Ràdio La Vall de les Preses,
Ràdio Municipal de Terrassa,
Ràdio Palau de Palau Solità i Plegamans,
Ràdio Sabadell,
Ràdio Vallromanes
i Barcelona Digital Ràdio, la ràdio d'Hostafrancs.
Però escolti, que les altres emissores ho prendran malament que vostè em parli tan fort, que és que li he agafat
una dèria. És per acabar la frase.
A partir d'ara jo començo a dir Ràdio Calella.
Exacte.
Ràdio...
Ai, mira, ho podríem fer...
Tot així, no?
A veure quina costaria molt.
No, ara no, ara no cal. És igual. No, que tenim moltes coses avui, senyor Carbó, que no ens acabarem, que hem de parlar...
Fem Girona!
Ens ha presentat la trentena d'això del tradicionari, i n'hem de parlar d'aquí un moment. I tenim moltes coses, i tenim talls de veu de la presentació del Jordi Fàbregas, també, de Lluís Puig...
D'aquí més.
I ja està. Només d'aquests dos, perquè els altres, doncs, ha parlat molta gent,
s'ha acabat, fora.
Ja direm el que han dit, no cal que ho diguin ells.
És allò que passa a la ràdio, que el temps és or, el temps és or.
Exacte. Però també hem d'escoltar, ara, d'entrada, el que farem és escoltar una sardana escrita l'any 1902, fixi's vostè.
Gran any, el 1902.
Per què?
Bueno, per exemple, entre altres coses, va ser un bon any a Barcelona perquè es van fer unes festes de la Mercè molt especials.
Efectivament,
per exemple.
A més es van portar concursos de
molt,
cobles.
Hi havia concursos de tot,
De tira, de pitxon.
Per
jo me'n recordo un cardells que posava tira de pitxon
sí.
I sardanes. Tot el mateix
paquet. I
es va
fer un concurs de gegants, nanos i monstros típic.
En sèrio?
Típic, sí.
I vostè deuria ser molt jovenet, també, llavors.
També molt jove, molt.
El 1902 es va escriure aquesta sardana que es diu La Fada, que està inclosa dins del compact disc número 2 dels 5 que integraran la integral, valgui la redundància, de sardanes de Juli Garreta, que està editant Músics per la Cobla, i de la qual en va sortir a fons mesos el volum número 3, i ara han sortit el volum número 2 i el volum número 4, del qual ja sentíem una sardana també la setmana passada.
Mira que és fàcil fer les coses correlatives, eh?
No, és fàcil, però no val la pena... Hem volgut, i s'ha volgut fer d'aquesta manera, perquè realment doncs, són èpoques molt diverses. El disc 2, per exemple, el disc 4 no tenen res a veure. I, en canvi, l'1 i el 2 són molt semblants.
L'ordre és cronològic?
Sí, els discos seran cronològics un cop hi siguin el 5, però el segon és un disc encara que és igual que el primer, d'alguna manera podríem dir que és igual que el primer en quant a estil, moltes sardanes molt semblants, i el 4 és força, força diferent. I ja no li dic el primer i el cinquè, quan surtin el primer i el cinquè serà com... Bueno, allò, la lluna i el sol. Tot és prou bonic, però són dues coses completament distintes, no?, de l'evolució del compositor. Vaja. I aquesta La Fada és una sardana molt, molt carismàtica, bastant complicada d'interpretar, i que la Cobla de Cambra de Catalunya, dirigida pel Bernat Castillejo, doncs la va enregistrar al Vendrell ja fa un parell o tres d'anyets. És de Juli Garreta i la sentim ara per començar aquest Festa Festa. La Fada, una composició de l'any 1902 del mestre Juli Garreta, que hem sentit en versió de la Cobla de Cambra de Catalunya, dirigida per Bernat Castillejo. I ara hem de parlar d'aquesta presentació que hi ha hagut aquest dimecres passat del Tradicionarius, de la 30a edició del Tradicionarius, senyor Carbó. Una 30a edició que serà brillant d'entrada. He de dir-li que l'acte de dimecres va ser un acte lluït. Que
nosaltres
va haver-hi...
no ens hi vam poder estar i vam ser-hi.
Jo sí que hi vaig poder anar.
Jo ara
sí,
feia aquest nosaltres, sí, però sempre queda molt bé.
Que sí, que hi vam anar-hi. No, jo vaig anar-hi amb representació de tots.
Ara,
hi
veus.
No, però és que em pensava que deia que no hi podíem haver estat. Sí,
per això dic, no ens hi vam poder estar d'estar.
Va haver-hi, doncs, molts... Parlem sobretot el que va parlar amb Sant Jordi Fàbregas, perquè és el que té més coneixement de causa per parlar, eh? I va anar molt bé l'acte, un acte lluït perquè hi havia molta gent, hi havia molts periodistes, hi havia molts músics de totes les menes i d'allò. Va ser un moment de retrobar segons quins personatges que feia molt temps que veia. Vaig fer una salutació molt cordial a gent com el Ferran Martínez o com el Toni Oró, per exemple, o em vaig retrobar una altra vegada amb l'Arturo Gaia, per exemple, que estava per allà, i estava per allà amb el Marcel Casellas i el Jordi Molina. I bé, tot una sèrie, un reguitzell molt gran, el Carles Belda, moltíssima gent que van voler acompanyar aquesta arrencada d'aquest 30è Tradicionarius, en el que doncs, sobretot ens va parlar en Jordi Fàbregas, en la taula hi havia també en Quim Soler i després les autoritats, però en Jordi Fàbregas va ser un dels que més va parlar. I d'entrada parlava de que això de la durada, de que, perquè sap que vostè, sap que aquest tradicionari no durarà 3 mesos.
No.
S'acabarà la revetlla de Sant Joan, eh?
6 mesos durarà.
6 mesos. Diu, és que això, diu, de la durada hi ha hagut una conxorxa general.
Ens hem conxorxat tots plegats i seran 6 mesos de programació des d'aquest divendres, del dia 13 de gener, fins a la cloenda el 23 de juny, per Sant Joan. O sigui, això ja per l'organització, que també hem d'agrair moltíssim a tota la gent que hi està treballant, com igualment pels grups que hi participarem, doncs ens ha representat a tots un esforç addicional, però que pensàvem que valia la pena en aquesta celebració d'aquests 30 tradicionaris de poder fer aquesta mostra una mica més ampla i una mica més gran.
Clar, llavors a partir d'aquí en Jordi Fàbregas es va dedicar sobretot a passar una mica revista del que serien els objectius i sobretot els objectius que es van plantejar al començament i de com havien anat aconseguint molts d'aquests objectius. Per exemple, construir una història sòlida, ell parla al voltant de la música tradicional i també doncs, implicant gent d'altres estils i sectors. Ens ho explica ell així.
El primer és que els tradicionaris i la gent que hem estat al voltant d'ell des de la seva creació l'any 1988, hem pretès que construir entre tots plegats una història sòlida en aquest, a favor de la música d'arrel i de la música tradicional entesa obertament. Ho hem intentat fer entre tots plegats i aquest discurs que no va estar escrit amb un decàleg d'intencions a l'any 88, l'hem anat seguint i hem intentat que sigui així fins a l'actualitat. També hem volgut amb aquesta història d'aquestes 30 edicions que aquest favor a la música d'anar a favor i anar en la línia de potenciar la música d'arrel i la música folk tingués una relació amb músics també d'altres sectors de la cultura i de la música del país. I això en diversos moments d'aquestes 30 edicions i amb espectacles que s'han presentat, doncs ho hem intentat potenciar i amb alguns dels resultats que s'han produït són interessants i han seguit i han tingut una trajectòria llarga.
Aquests eren dos dels objectius d'entrada que hi havia. Un altre que es va aconseguir a mesura que van avançant el tradicionalisme en aquests 30 anys és el tema de la internacionalitat.
Un altre punt que hem intentat fer durant aquests 30 anys, sobretot des de finals dels anys 90, començament del 2000, quan vam ampliar el nom de Festival de Música Tradicional i Popular i vam posar Festival Folk Internacional. I amb la mesura de les possibilitats. I tot això venia donat precisament perquè la creació del CAT, que es va produir l'any 93, ens va facilitar tota una sèrie d'activitats i de concerts durant l'any, que passava precisament això, aquesta relació amb músics d'aquest estil, d'aquesta línia, però que provenien d'altres territoris també i d'internacionals. I ho vam incorporar en el festival. I ho hem anat mantenint fins en aquest moment. I com teniu en els papers que us hem preparat, doncs veureu que enguany també hi ha participació, en aquest cas, de músics internacionals.
Era una altra de les preocupacions i també una altra era el fet de que hi fossin presents en els tradicionaris els territoris de parla catalana.
També hi ha la voluntat des del primer moment i això ho hem dit regularment, però crec que també val la pena de que ens en adonem, de que el tradicionarius ha tingut una relació regular i constant amb tots els territoris de parla catalana, de parla de lingüístics catalans, els territoris dels països catalans amb tota normalitat. I això ha tingut els seus alts i baixos amb la qüestió, diguéssim, de tal com han funcionat a vegades les relacions institucionals en aquests sectors. Però hem de dir que la col·laboració de músics d'aquests territoris ha sigut constant, tant anant cap al País Valencià, a les Illes, a la Catalunya Nord, a l'Alguer també, hi ha hagut en algun moment la col·laboració, també músics de la Franja de Ponent. Tot això ha estat present en el festival i ha sigut aquesta voluntat. I hem de fer constar que aquesta relació ha sigut amb tota normalitat. I enguany també es produeix.
Doncs sí, sí, tot això ens explicava en Jordi Fabra, i a més que ell ho té tant per la mà, diguéssim, que ho explica molt i molt bé. Després han parlat, com dèiem, també en Quim Soler, ha explicat una miqueta el pressupost, compta amb el pressupost d'enguany, gairebé 250.000 euros, que està aviat dit, vull dir que la cosa... Però ell es vantava molt, i em sembla molt bé, que tota la majoria diu que pràcticament 200.000 euros van a parar a les butxaques de gent que treballa. No. Exacte. És una qüestió, saps? Que vull dir que això és contractació, eh? És això. I la infraestructura només s'endú, ja que tenen el tradicionari, doncs una despesa d'un 40.000 euros. Ha parlat també en Carles Sala, ha parlat representant de l'Eloi Badia, que no hi ha pogut estar, del districte de Gràcia. I després en Jordi Fàbregas encara ens explicava més coses de les moltes que passaran i volien destacar. Per exemple, en Carles Sala també ha destacat, en un moment donat, doncs, el fet d'unes sessions que hi hauran en què músics explicaran una mica el seu currículum, la seva vida, i un d'ells serà en Xavier Batllés, per exemple, i en Carles Sala deia, home, diu, això no m'ho puc perdre perquè realment serà molt interessant que ens pugui explicar això, no? Però després hi havia una proposta molt, molt particular que el Jordi Fabra que s'ha volgut destacar, que és com una abans i ara, diguéssim, o sigui, vells músics interpretats pels músics d'ara, diguéssim, no?
Sí,
i
que parlava... una prosa, que aquesta balla al, sí, al voltant d'un instrument.
Exacte, però amb aquesta vessant ja ho veurà que ell ho explica, de recordar músics que han marcat d'alguna manera els músics d'avui en dia.
Es tracta precisament d'agafar el referent d'un músic tradicional que podia tocar en una era, en una plaça, en un poble, en una festa, per exemple, doncs el Paret Blanc de Beget, que ho feia, era la seva, una de les seves feines, i en certa manera traslladar-ho aquí al Bar del Cat, a l'espai ja sabem que és diferent, però el concepte pot ser aquest. Un músic, en aquest cas agafant una part del repertori del músic tradicional i exposant una mica la seva proposta de fer un ball, en aquest cas de petit format, al Bar del Cat, Paret Blanc, Anaïs Falcova, o en aquest cas, doncs, Verdaguer, Roviretes de Fogueroles, Pau Benítez, o un altre cas podria ser el comare de Toloriu, Carles Belda. És donar constància de que hem tingut tots nosaltres, els que ens dediquem a aquest tipus de música, hem tingut la sort de que aquestes persones, aquests personatges, aquests músics tradicionals, ens hagin servit d'enllaç per a poder treballar i poder tirar endavant la música que volem fer. Però ens ha semblat que era interessant i era just que féssim aquest petit homenatge. A més, aquests tres músics que he dit en concret els hem pogut tenir aquí, en el seu moment en viuen aquí a la casa, han passat pel tradicionari en diversos moments.
Doncs per això pot ser encara molt més interessant aquesta proposta, ball al bar, al voltant d'un instrument. De fet, hi haurà moltes altres propostes que és que no podem enumerar-les perquè no acabaríem mai, perquè realment són 6 mesos de programació que valdrà la pena anar tocant poc a poquet. Però ha estat molt curiós, jo diria, a l'acte, tot i que la cosa, la representant de l'Ajuntament, jo he volgut agafar un tall d'en Lluís Puig, del director general de Cultura Popular, Associacionisme i Acció Culturals de la Generalitat, ho he dit bé, o gairebé bé.
Quasi bé.
Gairebé tot. Doncs i en Lluís Puig parlava, perquè clar, tant en Carles Sala com en Lluís Puig eren gent que havien actuat als tradicionaris, vull dir que eren autoritats però que també havien estat partíceps, i ell parlava, feia una valoració d'aquests 30 anys, parlava del rol de les administracions i al final feia una sentència.
30 anys que s'ha normalitzat moltíssim la divulgació, la recerca, la formació i la pujada de nivell qualitatiu d'intèrprets amb tota la gran ferralla, per poder-ho dir així, sense el sector, la gran ferralla d'instruments, des de les més petites percussions fins a la més gran tenora que tingui en Jordi entre les seves mans. Això no hauria estat possible. Les administracions segurament hi han posat una mica de greix, una mica d'oli, per aquest engranatge, i aquests motors no roberin i no s'encallin. I en definitiva no podem fer gaire més que endreçar la maquinària, aquest motor que sou vosaltres, doneu amb la vostra bobina interna l'energia i aquestes peces claus perquè l'energia que genera aquest motor es transmeti en diferents llocs. El tradicional és, sens dubte, ha estat, és i serà, permetent manllevar l'expressió de la Torrella, ha estat, és i serà una peça clau per a la música tradicional en els Països Catalans.
El 30è Tradicionarius, el del 2017, ja està en marxa. La música dels ministrers de la Vilanova així ens ho anuncia.
Festa, festa!
Doncs sí, Bontura, i avui comencem... Avui toca Estora Vermella.
Estora Vermella va dir nova secció.
I avui ens ve un col·laborador d'excepció, com tots els col·laboradors d'aquesta casa,
sí.
Perquè avui posem l'Estora Vermella perquè entra a l'estudi per col·laborar amb nosaltres Fra Valentí Serra de Manresa.
Efectivament, l'arxiver dels Caputxins, que ens explicarà moltes coses, però és una nova secció que es diu Els Remeis de l'Ermità.
I és una secció que va lligada al calendari de l'Ermità dels Pirineus, que és qui fa la col·laboració amb el programa i fa possible, doncs, que Fra Valentí Serra de Manresa estigui aquí avui amb nosaltres, que avui comença ja aquesta secció, comença fent-nos una proposta directament, interpel·lant-nos a que fem una activitat a casa, com és conrear. Un hort urbà.
I això, escolti, i el tema de la ratafia, qui ho porta, això?
Festa, festa.
Els Remeis de l'Ermità. Un espai produït amb la col·laboració del calendari de l'Ermità dels Pirineus. Guió i veu de Fra Valentí Serra de Manresa, arxiver dels Caputxins.
Pau i bé. Conrear des de casa un hort urbà. Tenir un hort a casa o prop de la llar ens ajuda a tenir una visió molt més agraïda del nostre entorn. Si per raons de la limitació de l'espai això no fos possible, tenim l'alternativa de construir el nostre propi hortet al balcó, a la terrassa, escollint inicialment una o dues hortalisses que siguin estimades per la família, després de mica en mica anar augmentant progressivament el conreu afegint noves jardineres i nous testos. Atenció! Els testos o jardineres sempre han d'estar proveïts de bona terra. Millor negra, nutritiva, amb bon compost, que tingui també un bon drenatge i s'han de situar en els llocs on arribi més quantitat de llum solar. Al seu moment, i observant sempre els cicles lunars, caldrà sembrar-hi el julivert, els apis, l'enciam, els raves, les cebes, les cols, els alls, les pebroteres, les tomaqueres, estovant la terra, sembrant les sements, o bé plantant-hi directament les mates al planter. I sobretot cal regar sense demora les hortalisses, sempre que sigui convenient. La cura diària del nostre hortet casolà ens ajudarà a ser molt més sensibles als reptes de l'ecologia i a valorar com un do de Déu tot allò que és fruit de la terra i treball nostre. A més, l'observació de la creixença de les nostres hortalisses ens farà més responsables i ens farà adonar que hem de vetllar per elles, maldant d'evitar també l'acció de les malures que podrien contagiar-les o bé impedir-ne la seva creixença o maduració, especialment l'acció nociva d'aquells insectes que són poc perceptibles a la vista, com ara els àcars, i que afecten tan directament les plantes dels horts i jardins, de manera que si mai observeu a les fulles de les hortalisses taques, puntets o petites deformacions, possiblement això us indiqui la presència d'aquests àcars. Els antics frares solien eliminar aquests insectes tan menuts amb la maceració d'una mica d'aigua fermentada amb pells de ceba roja que una volta colada era espargida amb una almorratxa a guisa de polvoritzador sobre les plantes que estaven afectades. Aquesta aspersió s'ha de fer de bon matí i també al capvespre, almenys durant una dotzena de dies, amb l'objectiu d'eliminar els àcars. Això us ho diu un frare caputxí, fill de la comarca de Bages, fill de pagès d'Hortalà, i us convido a preparar un hortet a casa vostra que, si en teniu cura sol·lícita, ben aviat passarà a formar part de la vostra vida diària i familiar i tindreu el gust de menjar-vos les millors hortalisses de proximitat, del balcó a la taula. Bon profit!
Doncs jo ja començo, ja m'he notat que ha de ser allò que es diu terra d'aquella de qualitat i tot. Ja ho tinc tot. Ja ho tinc tot, ja m'hi poso. Ja m'hi poso.
I què és el primer que cultivaria vostè?
Ratafia.
No, ratafia no es planta.
No es planta, d'acord.
La ratafia de l'Ermità és una ratafia molt bona.
Molt bona,
sí que és
veritat. Sí. I què ho porta, això de la ratafia?
Des del calendari de l'Ermità, també.
Hem de demanar,
però tot està lligat, això, eh?
Escolti, va, ara anem per les dites i refranys. Vostè sap que mata més una ploma que 100 canons?
Depèn, ja li diré jo també.
100 canons també maten molt,
Ja li diré, depèn de la ploma i depèn dels canons, eh?
Bé, doncs el Víctor Pàmies diu que sí.
fes a festa.
Dites i refranys. Amb Víctor Pàmies.
Mata més una ploma que 100 canons. O això ens volen fer creure quan el que cerquen és fer callar les veus discordants i pretenen censurar la llibertat d'expressió i de pensament. El refranyer atribueix aquesta dita a la força de la infàmia. Difama que alguna cosa queda. Perquè és molt fàcil escampar en raonies i falsedats i després és molt difícil de restablir el bon nom de la persona injuriada. Però no es poden matar mosques a canonades ni limitar drets de manera preventiva. Jo sempre dic que el meu Twitter és el reflex del meu mapa i al meu mapa no hi caben els insults ni la violència. Jo creo Twitter. Fem un follow als violents. Mata més una ploma que 100 canons.
Doncs vinga, ha quedat clar. Jo a vostè, si no ho vol entendre-ho, però em sembla que el Víctor ens ho ha explicat claríssim, que mata més una ploma que 100 canons. Ja està, no s'ha de discutir res més. Escolti'm una cosa.
Digui'm.
Que ara anem a escoltar un tema que es diu any 2017.
Oh, quin tema!
Què li agrada, eh?
Quin tema. Dia de Santa Eulàlia de l'any 2017.
Sí, el dia de Santa Eulàlia de l'any 2017 no sabem què passarà, però en tot cas va haver-hi uns senyors que es van dedicar a predir-ho.
Sí, perquè van dir el dia 12 de febrer, eh?
El dia 12 de febrer del 2017 passarà això.
I ves que devien pensar com seria el 12 de l'any 2017. Es devien pensar que tot el món seria diferent.
Però això fa molt temps que ho van fer.
I molt millor. I no, és pitjor.
Això la vam escriure el 1975, fa molts anys, eh? Estem parlant dels Esquirols, estem parlant del grup del nostre benvolgut Joan Crosses. Joan Crosses, que és el que ens ha donat també el nom en el programa, el Festa Festa. Per això ens fa tanta gràcia aquesta notícia i en volem parlar. I en parlarem encara més quan s'acosti el 12 de febrer, perquè hi ha tota una sèrie de grups que s'han plantejat fer-los un homenatge a la gent d'Esquirols el 12 de febrer, precisament aprofitant l'excusa d'aquesta cançó que es va escriure en el seu moment ja fa molts i molts anys, en els que feien una espècie de cançó futurista. Fa 42 anys que va passar això. En parlarem. Ara escoltem-la i us poseu al dia. Mireu el que deien que passaria en aquesta data. Civilització. Any 2017, una cançó del grup Esquirols que ens donarà que parlar i en parlarem en properes edicions del Festa Festa. Ara tenim una secció que recuperem de la nostra benvolguda Berta Miró, que ens parla de danses, se'n recorda, senyor Carbó?
Sí, avui estem... parlarem de la platja del Far.
Una coreografia de l'Eduard Ventura, que no era família meva, ja li dic ara, que sempre tothom m'ho deia, doncs no, no era família meva.
És que vostè té familiars per tot arreu.
Sí, però en aquest
cas no. El Pep Ventura, que treballava al metro.
Sí, un altre, sí, el Ventura Tort i el que vulguis. Va, vinga, continuem. Danses, amb la Berta Miró, la platja del Far, de l'Eduard Ventura.
Festa, festa.
Danses, amb Berta Miró.
Avui, al Danses, volem tenir un record i homenatjar així el coreògraf Eduard Ventura i Díez, un coreògraf nat a Rubí l'any 1960 i que ens deixava sobtadament a l'edat de 50 anys. La seva formació acadèmica com a dansaire tocà una munió de vessants de la dansa, com la clàssica, l'espanyola, el jazz, la contemporània i, òbviament, la catalana. Als 18 anys ingressa a l'Esbart Dansaire de Rubí, col·lectiu en el que al llarg dels anys aniria assumint diverses tasques, com ara la de monitor i coordinador de l'escola, mestre de dansa dels membres del cos de dansa i des de l'any 1990 fins al 2005, director artístic i coreògraf. D'entre la llarga llista de danses de nova creació que va fer, podríem esmentar títols com Valls de Dolçaina, l'any 1992, amb música de Pere Borés, L'Estona de Filar, l'any 1994, o El llibre de les bèsties, l'any 1998, amb dos amb música de Manel Camp, o els seus darrers treballs, com La Maresma, l'any 2009, per l'Esbart Ciutat Comtal, o Haikus amb Temps de Guerra, l'any 2010, amb música del Quartet Brossa. Volem destacar també algunes col·laboracions importants en espectacles de dansa i en aquest sentit podem esmentar la direcció artística, juntament amb Lluís Calduc, de l'espectacle La dansa catalana a escena, encomanat per l'Agrupament d'Esbarts Dansaires per a la celebració del centenari dels Esbarts l'any 2002 o la participació en el muntatge de la coreografia col·lectiva Viatge per la dansa d'Estí Dakar a les festes de la Mercè 2010 de Barcelona. Aquest any havia estat escollit assessor artístic de l'Espona, el nou centre de la dansa tradicional catalana ubicat a Rubí. En els darrers anys col·laborà puntualment amb diversos esbarts com el Fontcoberta, de Banyoles o el Manresà, per citar-ne només dos. I des de l'any 2008 havia assumit també la direcció artística de l'esbart Joaquim Ruïra de Blanes. La dansa de la que us parlem avui, la platja del Far, l'estrenà l'Esbart Dansaire de Rubí al tradicional recital de la Festa Major el 30 de juny del 2000, amb música de Marcel Caselles i figurins de Maria Carbonell. A la nostra web podreu veure el vídeo de la versió que el mes de juny del 2010 estrenà a l'Esbart Joaquim Ruïra al Teatre de Blanes, amb vestuari de Josep Ahumada. Enmig de les calmades i sinuoses platges del Garraf, en un ambient plenament mariner i d'estiu, al trencar del vespre, un grup de joves aprofita la bonança del dia per festejar. S'hi barreja un marcat caràcter mediterrani amb la nostàlgia de l'època dels americanos, que van portar d'un a l'altre costat de l'Atlàntic ritmes i melodies que han esdevingut tradicionals, passant de la sensualitat de l'habanera al cerimoniós ball pla, acabant amb un rebatut trepidant on l'alegria s'encomana entre els balladors. Eduard Ventura ens ha deixat. Ens queden molts records, els millors, però les seves danses seran el seu record perenne.
Festa, festa.
I abans de passar a les dues darreres seccions del programa, que la primera serà la musical, que tindrem un Noé, ja li dic ara, també, i la segona serà la del Fons Amades, del Toni Serés, ja m'entén. Doncs ara, abans hem de parlar d'una cosa que passarà el dia 19. El dia 19, o sigui, el proper dijous, diguéssim, 19 de gener, al Teatre Claveda de Tordera es dona el tret de sortida de l'any Bertrana, un any que commemora d'una banda el 150 aniversari del naixement de Prudenci Bertrana, de l'escriptor, i el 125è també del naixement de la seva filla, Aurora Bertrana, violoncel·lista i també escriptora, i també una persona que va treballar molt per conservar tot el patrimoni també del seu pare. L'espectacle es diu Més Bertrana, Més, i està protagonitzat en aquest cas per la Cobla Ciutat de Girona, també per l'Anna Ferriol, l'actriu, i també, doncs, vaja, amb molta feina feta, d'una banda, doncs, del Xavier San Juan, que ha fet un guió amb una recerca literària importantíssima de textos del mateix Bertrana i de la seva filla, de textos de la biografia que l'Aurora va escriure del seu pare, sobretot sota la direcció d'en Joan Teixidor. Particularment m'he passat moltíssim temps també i he estat molt content i estic molt orgullós de poder-hi participar com a director musical, i a més doncs comptarem amb la col·laboració de l'Albert Sabater amb la veu en off i també del Joan Torres a la percussió i al piano. La Cobla Ciutat de Girona, com dèiem, portarà a l'eix central d'un concert que estarà farcit de música, farcit de textos i farcit d'art, en definitiva, i que penso que valdrà molt i molt la pena. Vostè vindrà, suposo, no? Ah,
jo el primer.
És que com no vingui, jo no sé que ja no sé, és que avui... Sap per què es diu Més Bertrana, Més?
Per què?
Perquè això ho va dir en Maragall.
Ah, d'en Prudenci Bertrana.
D'en Prudenci Bertrana. Sap que hi ha aquella altra fase que es deia Més Garreta, Més Garreta, que va dir l'Estravinsky? Doncs hem lligat aquesta història i d'alguna manera el Més Garreta es converteix en Més Bertrana, Més, i és aquest espectacle que esperem, a més, que després de presentar-lo a Tordera es pugui veure molts altres llocs. Recordeu, el dijous dia 19 a les 8 del vespre al Teatre Clavé de Tordera. Dit això, continuem.
Fes de festa.
I la primera de les dues darreres seccions és sempre la musical. Avui ens toca una musical que va canviant. Ara ve el Xino, ara ve el Sánchez Carcassés, ara faig jo una copla, ara... I ara, avui, ara la Marta fa una
cançó picants,
i ara avui el Noé ens porta un altre ingredient de la seva sopa de cançons. No?
Hi haurà al final quina sopa? Perquè cada X... setmanes va posant ingredients, ell.
Aquesta la prepara amb les mans, es veu, no? Mans és el nom del títol, és el nom de la cançó que cantarà en Roger Canals, un personatge que val molt la pena conèixer i que ara ens presenta el Noé Ribas a la seva sopa de cançons.
Fes ta festa.
Sopa de cançons. Un espai escrit i presentat per Noé Ribas.
En Roger Canals és un personatge singular, un lluitador de mena, un personatge amb una sensibilitat i una energia contagiosa. Va encetar la seva trajectòria musical a la seva època de monitor d'esplai i després va estudiar música moderna i magisteri. Cap a l'any 2000 va començar a dedicar-se a l'animació, primer individualment i després amb el seu grup Sia Roger Canals, amb el que fan animació d'escenari, divertides cercaviles, contes de petit format, audicions, concerts... I tot això s'ha vist enriquit per altres experiències musicals i per la seva concepció atemporal de la música, que l'ha obert a experiències per a tots els públics tan interessants com el Mirat Jazz de Nova Orleans. I a partir de l'any 2012 va encetar la seva faceta de cantautor, obtenint l'any 2015 el Premi Votació Popular del Concurs Sons i l'any 2016 el Premi FIMUCA en la modalitat de cantautor. Però potser us preguntareu qui és en Roger Canal de tots aquests. Jo crec que la unió de tota aquesta musicalitat i de tota aquesta passió vital. Escoltem ara del seu disc Paracaigudes la cançó Mans.
Thank you. mans, clivellades pel temps, llaures el futur, sembrant el present. En unes mans, expertes o gat vell, s'hi llegeixen històries colpides pel vent. Colpides pel vent. En unes mans, colrades per l'esforç, d'oracles vençuts, tornades a port. En unes mans que recullen el fruit d'un jazz compartit, de l'ofrena i l'amor. De l'ofrena i l'amor. Dóna'ns la mala mà i sortim a buscar aquelles estrelles que es fogaran, que no se'ns faci tard, i sortim a buscar aquelles manetes que es faran grans a dins les teves mans. Sense guants, mans de pedra i fang, mans tremoloses s'han desfet en sorra. Mans infinites també s'han fet petites, mans d'aprenent. Ara són escola, ara són escola. Dóna'ns la mala mà i sortim a buscar aquelles estrelles que es fugaran, que no se'ns faci tard, i sortim a buscar aquelles manetes que es faran grans a dins les teves mans, mans de gegant. Han partit mil pans obrint el cor i el cor a les mans. Punt de trobada, una taula parada per brindar avui una altra vegada.
Avui us he presentat aquest gran personatge que és en Roger Canals.
Doncs moltes gràcies, Noé. Hem sentit aquesta cançó Mans de Roger Canals i ara anem a sentir en l'Antoni Serés, perquè avui ens arriba un Fons Amades que el recuperem. Estan preparant els nous capítols, diguéssim.
Està concentrat, tancat, porta no sé quants mesos tancat.
Fons Amades. No gaires mesos, perquè el vam entrevistar fa poc aquí al programa.
Només surt.
Sí, per fer entrevistes al Festa Festa.
De tant en tant es veu que surt a menjar.
Ah, val, d'acord.
Però no sempre, perquè diu que amb la panxa buida s'escriu millor. Sap allò que feien?
Val, ja, acabat ja de dir tonteries, podeu continuar. Escolti, teatres de paper. Què en sap vostè de teatres de paper?
Home, Joan Amades, dels teatres de paper. Vostè no havia jugat mai? Vostè mai havia rebut d'algú que li havia regalat un retallable?
Dels teatrillos.
Dels teatrets, sí, de paper. Teatrets. Ningú li havia regalat mai res, això.
Encara deien teatrillos, però vaja.
Ningú li havia regalat mai,
això. Sí, però jo era molt dolent.
Quina sort, perquè a mi no.
No, jo era molt dolent amb els treballs manuals, era terrible. Jo no triomfava gens a l'escola.
Doncs parlant de triomfar, pensi que aquesta mena de teatres, en un moment determinat, va triomfar molt, i de fet, i ara encara triomfa molt, perquè ara és un objecte de col·leccionisme, o sigui, imagini's.
Jo no sé per què li he preguntat a vostè si sabia alguna cosa, perquè sé que ara el Toni Serés ens ho explicarà tot el que sàpiga, sobretot d'aquests, dels teatres de paper del Fons Joan Amades.
Fes ta festa.
Fons Amades. Un espai de l'Antoni Serés amb la col·laboració de l'Associació Joan Amades i de la Direcció General de Cultura Popular, Associacionisme i Acció Culturals de la Generalitat de Catalunya.
En la revista d'Etnologia de Catalunya, número 17 de novembre de l'any 2000, Francesc d'Assís López Sala, que ha treballat com a tècnic en la Direcció General de Cultura Popular, Associacionisme i Acció Culturals del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, va publicar l'article «El teatre de paper dins de la cultura popular», on explica precisament que els teatres de paper són una joguina i alhora un joc. Estaven molt de moda abans de la Gran Guerra de 1914. Van néixer a finals del segle XVIII i moriren virtualment a la meitat del segle XX. Aquesta mena de teatres representen una mena de poesia visual carregada d'evocació nostàlgica, d'aquells espais somiats, desitjats, d'il·lusió i de color. Han constituït una forma d'entreteniment de la burgesia centreeuropea fins al principi del segle XX. Però primer el cinema mut, tot just ara fa 100 anys, i després la televisió, s'encarregaren de fer-ne uns objectes poc útils per jugar-hi i entretenir-se i els relegar a la categoria de joguina antiga per ser estudiada i col·leccionada, de manera que van esdevenir una anhelada i preuada peça de museu. En les calaixeres del Fons Arxiu Joan Amades de la Direcció General hi ha una vistosa col·lecció de litografies formada per 278 exemplars, majoritàriament impresos per Lit, Hijos de Palusia, de Barcelona, i una petita part procedent de Pelleron, Ancien, Imagerie d'Épinal, França. Les dimensions de les làmines és diversa. Les més petites tenen aproximadament la vida d'un DIN A3 i les més voluminoses voregen el format DIN A2. Pel que fa als continguts dels papers teatrals, per retallar, són força variats. D'una banda, hi ha els proscenis que, muntats, esdevenen la línia divisòria que separa els manipuladors dels teatrins dels espectadors. I, per continuar, trobem a l'interior de la boca escènica una riquesa de detalls on es reprodueixen telons, bambolines, bastidors, decorats, atrezzo i les figuretes de les obres per escenificar. Dit això, no ha de sorprendre que, al respecte de les litografies, Joan Amades comenti en el llibre Apunts d'Imaginia Popular el següent. La Casa Palusia va introduir unes noves formes d'imatgeria i uns altres procediments i gustos que, en certa manera, van contribuir a desviar el gust de la gent menuda, que va deixar les velles estampes colorides a mà per aquelles tan boniques i flamants amb múltiples colors ben donats i precisos. Per altra banda, en relació a les làmines teatrals impreses per Lit, Hijos de Palusia, que hi ha en les calaixeres de la Direcció General, afegir la descripció que López Sala en fa en Quaderns del Museu Frederic Marès, número 11, de desembre de 2005, dedicat a teatres de joguina, on explica que Palusia és l'estamper català més amb la línia d'imatgers europeus, no només pel que fa a la forma, sinó també a l'estil dels seus decorats, de les seves figures, les boques de teatre amb els seus vestidors, tots impresos en fulls de paper fi i de diferents mides per tal d'adaptar-se als diversos models de proscenis que editava la casa. El tret més característic de la Casa Palusia era que els seus fulls de teatre no anaven destinats a una obra concreta, tret dels personatges del Don Juan Tenorio, de Zorrilla, i de dos de teatre de màgia, la Pata de Cabra, de Grimaldi, i la Redoma Encantada, de Harzensburg. I és que queda clar que, en l'època que són editades aquestes dues darreres litografies, any 1879, als infants els fascinava recrear el gènere de la màgia. Ah, i respecte al clàssic del Tenorio, imprès a la làmina el 1886, la mainada del moment segur que en recitava de memòria alguns fragments.
És verdad, àngel de amor, que en esta apartada orilla más pura la luna brilla y se respira mejor.
Festa, festa!
I acabarem de seguida aquesta edició 2144 del Festa Festa, la 355 de l'època internàutica, que estarà penjada a internet a la nostra web www.festafesta.net des del divendres 13 de gener de 2017 i que ha estat possible gràcies a una pila de gent.
Per exemple, en Víctor Pàmies.
A Fra Valentí Serra de Manresa, que s'ha incorporat aquesta setmana al nostre equip.
En Noé Ribas.
També hi ha hagut la Berta Miró.
El Ramon Vinyals.
L'Antoni Serés.
L'Ester Estela.
La Marta Ibáñez.
En Josep Maria Dell.
La Mareu Carbó.
I en Jesús Ventura.
Molt bé, tots plegats. Tornarem, si Déu vol, a ser aquí una altra vegada la setmana que ve amb més Festa Festa, amb més activitats, amb més coses, amb moltes coses per explicar-vos i per disfrutar. I nosaltres ara ens acomiadem amb una sardana, miri, precisament, el Foc de Castelló, que és la que sonarà en primer lloc en aquest espectacle del que parlàvem abans, aquest 150è aniversari de Prudenci Bertrana, fill de Tordera, aquesta commemoració que s'ha traduït en aquest espectacle literari musical, Més Bertrana Més, això ho va dir Joan Maragall, ni més ni menys que Joan Maragall, i que doncs tindrà lloc el proper dijous, dia 19 de gener, recordeu, a partir de les 8 del vespre, al Teatre Clavé de Tordera, amb l'actuació de doncs, la Cobla Ciutat de Girona i també de l'Anna Ferriol, de l'actriu, sota la direcció del Joan Teixidor, etc. Bé, ja ho hem dit abans una miqueta, ara no ho repetirem, teníeu penjat el programa doncs, en la nostra web també. Sí?
La nostra web, www.festafesta.net.
I ens acomiadem amb el Foc de Castelló, la primera sardana que sonarà en aquest espectacle. És la composició d'Antoni Gramont que ens interpreta la Cobla Ciutat de Girona. Serà, si ho voleu, fins la setmana que ve. Adéu-siau.
Adéu. Adéu.